Bon dia, som dilluns 25 de setembre de 2023. Comencem setmana al Penedès. En xarxa engeguem aquest dilluns, el primer dilluns de tardor, perquè estrenàvem estació aquest dissabte. Hem estrenat tardor oficialment, però els migdies continuen sent molt i molt calorosos, tot i que sí que es nota la fresqueta matinal i d'última hora de la jornada. I de pluja, de moment, res de res. Justament d'aquest estiu en farem balanç i parlarem també de com comença aquesta tardor amb el jardiner del Penedès en xarxa, el Tom Vilarrúbies, que avui s'incorpora a aquesta sisena temporada. Serà amb nosaltres després del flaix informatiu de 11:15. Però anem a pams i... Per ordre, després del sumari, roda d'actualitat, aquest espai, aquesta secció dels dilluns, en la qual emissora us expliquem què passarà aquesta setmana als nostres municipis, a l'Alt i al Baix Penedès. És la nostra brúixola dels dilluns. Una roda d'actualitat que sol acabar 10:15 en punt per donar pas a les notícies, al primer flaix informatiu d'aquest dia. I a 10:15, els esports, resultats, marcadors i anàlisi del cap de setmana, avui amb dos protagonistes, el Calafell d'hoquei patins i el Vilafranca de futbol. Aquest passat mes d'agost s'ha fet una nova campanya d'excavacions en una de les torres de la muralla d'Olèrdola. Dels resultats d'aquests treballs arqueològics en volem parlar avui a l'entrevista a les 10 amb la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, la Núria Molís. A 11:15, segona cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius per saber què passa aquest dilluns. I tot seguit, com us dèiem, retrobem el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, i parlem d'estiu i de tardor. Obrirem la tercera hora, a 11:06, amb una estrena, amb una novetat d'aquesta temporada. És una secció que hem titulat Passa el torn i el Víctor Gutiérrez ens hi durà un cop al mes, els dilluns, Jocs de taula. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat, el darrer flaix informatiu d'aquest matí. Són aquests 4-5 minuts per actualitzar-se i entomar la recta final del dilluns. I com acabarem aquest dilluns 25 de setembre? Doncs amb una altra retrobada amb la coach i psicòloga del programa, la Montserrat Ferraro, i el seu Com sé tu. Avui ens farà una pregunta a les acaballes, a 11:45. Incorporació o continuïtat? Reprenem o seguim amb les rutines? I amb quina actitud ho hem d'entomar? Al llarg d'aquestes 3 hores que encetem ara, tenim 3 cites amb l'actualitat del Penedès, a 10:15, d'11 i de 12. I els butlletins horaris, hem començat amb el de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Escoltem què passa més enllà de casa. Som-hi amb aquest divendres 25 i amb la setmana. Comencem setmana amb bon peu perquè arrenquem sempre amb aquesta roda d'actualitat que ens permet situar-nos i saber què passarà dia a dia als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Una roda d'actualitat que arrenca a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, com bé dius, arrenquem aquesta primera roda d'actualitat de la tardor i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Quintí de Mediona amb l'arribada del camí ramader de Marina. Això serà sobre 3:45 de la tarda, travessarà tot el municipi de Sant Quintí i passarà la nit a la zona situada al costat del camp de futbol municipal, on es podrà veure fins demà aproximadament a les 9 del matí, que continuarà aquest camí ramader. Demà tenim ple municipal ordinari de Mediona a partir de 6:45 de la tarda. També tenim ple municipal a Sant Sadurní a partir de 8:15 del vespre i en aquest cas amb un ordre del dia força dens, amb 28 punts, tot i que més de la meitat són punts merament informatius o de tràmit. Com a punts més destacats d'aquest ple municipal de demà a Sant Sadurní tenim l'aprovació del Pla de Salut, també les bases dels ajuts a l'escolarització i també una moció que presenta el Partit dels Socialistes per recuperar l'1% de cooperació que l'Ajuntament de Sant Sadurní destinava a aquest propòsit. I una mica abans, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, es durà a terme un taller per fer servir el Canva, un taller però amb places ja exaurides. Dimecres, el Bibliobús del Castellot estarà instal·lat de 10:45 del matí a la 1 del migdia davant l'escola Fontrúbia de Fontrubí. A Sant Pere de Riudebitlles tindrem narracions extraordinàries amb Cagadubtes a càrrec d'Assumpte Mercader a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mari Àngels Torrents i Rosers de Sant Pere. Saltem de biblioteca i tornem a la de Sant Sadurní, on es durà a terme a 6:45 de la tarda l'espectacle Any Josep Barbaridú, titulat La biblioteca de Messier Seguent, un viatge literari i musical per l'obra de Josep Vallverdú, a càrrec de la companyia Bababadum. Encara a Sant Sadurní, a 6:45 de la tarda, tindrem un taller titulat Àngels, Arcàngels i Esperits Guia, en aquest cas a l'Índex, un taller organitzat pel Banc de Temps de Sant Sadurní i que anirà a càrrec de Magdalena Vinuesa. I a 7:45 del vespre, dimecres, torna el cicle de talents locals a la Biblioteca de Sant Sadurní, aquest mes amb la Núria Cantí i una conegudíssima del programa, l'Aroa Beltrán, que ens parlaran d'educació emocional, comunicació respectuosa, habilitat i recursos per a la vida. Anem ja dijous, perquè el Celler Llopart de Subirats acollirà la segona nit de barema de Corpinat, que a més retrà homenatge a Xavier Gramont, el primer president de la marca i que va morir aquest mes d'agost. Abans d'aquest sopar, el president de Corpinat i el vicepresident, Ton Mata i Xavier Nadal, compareixeran en roda de premsa per fer una mica aquesta comunicació parlant sobre l'actualitat del sector i donar aquestes primeres dades de balanç d'aquesta barema 2023. Divendres, al Centre Vilarnau de Sant Sadurní acull a les 6 de la tarda Un món i un munt de dracs, de la companyia Tanaka Teatre. A les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní torn pel cicle Especialistes, amb la cuinera Maria Nicolau i el seu llibre Cuina o Barbària. I a partir de les 7 de la tarda, a les Caves Freixenet es durà a terme un dels actes previs del Cavatast, la nit dels Magnums, que organitza la confraria del Cava. Es podran tastar 21 caves i 6 referències gastronòmiques per 38 euros. De fet, teniu tota la informació i les entrades ja a la venda a www.confrariadelcava.com. Dissabte és dissabte de jocs a la Biblioteca de Sant Sadurní i podeu anar a jugar a un munt de jocs de taula de 9:45 del matí a 2:45. A Gelida, torn per a la programació escènica 2023 amb la presentació del Festival Era de l'Esbar Roca Sagna amb Quim Vigues. A Puigdalba hi haurà concert de Mireia Espelt a partir de les 7 de la tarda al Baluard de Cal Campaner. I a Sant Sadurní, el sopar de commemoració de l'1 d'octubre, organitzat per l'ANC, amb poemes, coral i concert amb la Fera Ferotge a partir de les 8 del vespre a la plaça de l'Església. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, però us en destaquem, per exemple, a Fontrubí, al Vinòlium, que us en parlarem més a bastament ja a l'agenda cultural de dijous. També tindrem el Riu de Lletres de Sant Pere de Riudebitlles i la Festa de la Collita 2023 de Subirats, d'entre moltíssimes propostes més.
Tot seguit serà el Raimon de Cara des de Canal 20 qui ens explicarà més activitats i com anirà la setmana en altres punts de la comarca. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim afegint previsions en aquesta roda d'actualitat per aquests dies. Comencem en política municipal amb dues sessions de ple que s'han convocat aquest mateix dimarts. Sessió ordinària de ple a l'Ajuntament de la Granada serà a partir de les 8 del vespre i també ple a 8:15 del vespre dimarts, extraordinari a l'Ajuntament d'Olèrdola. Preveu modificar puntualment el planejament urbanístic per donar llum verda al projecte d'urbanització del mar i també es donarà compte de la renúncia de Jordi Gómez. Per dimecres, a partir de 6:45 de la tarda, a la Biblioteca dels Monjos, tas de xocolata amb els 5 sentits, taller a càrrec de l'Acordi. Dimarts a 4:45 de la tarda, transcendint les regles a l'Espai Jove de Castellví de la Marca. Es tracta d'una experiència guiada cap al coneixement i l'atenció al cicle menstrual dins de l'activitat de la Setmana de la Salut que s'organitza a Castellví de la Marca. En aquest cas, dimarts també hi ha un taller de fisioteràpia per prevenir el mal d'esquena a 6:45 a la Polivalent de la Múnia dins d'aquesta Setmana de la Salut a càrrec d'Adrià Solís. I dimecres, la xerrada, en aquest cas, al Centre Cívic de la Gornal, al matí a les 10, sobre Verifica't, protegeix-te de les notícies falses. Dimecres, dins dels actes encara de la Setmana de la Salut a Castellví de la Marca, hi haurà alimentació, dietes adaptades i activitats per un envelliment saludable, a 6:45 de la tarda a la Polivalent de Castellví. I dijous, alimentació saludable per infants i joves esportistes, de 6:45 a 7:45 del vespre a càrrec de Pilar Casas Llançà, dietista nutricionista. És una activitat que es farà al camp de futbol municipal. I per divendres, dins d'aquesta Setmana de la Salut, l'activitat de la donació de sang a la Polivalent de la Muni a partir de les 5 i fins a les 9. Dijous hi ha jornada de portes obertes a la ludoteca La Baldufa dels Monjos, al carrer d'Ancel Clavé número 9. Els infants han d'estar acompanyats. Divendres, dins de l'activitat de la transhumància de cabres, a partir de les 10 del matí, pels carrers dels Monjos i de la Ràpita, recorregut de ramats de Penyafel a Penyafort. És en aquesta etapa on a les 5 es rebrà el ramat a Penyafel. A 6:45, mostra d'elaboració de formatge fresc, tot seguit tertúlia sobre transhumància i món pastorívol. I per divendres, a les 10, sortir del ramat cap al castell de Penyafort, i a les 10:20, pas del ramat per les avingudes de Catalunya i del Penedès, i estar del ramat fins l'endemà al castell de Penyafort. I ja dissabte, l'etapa ja serà la 22 d'aquesta activitat dels camins de vida de transhumància, patrimoni i territori, a les 8 la sortida del ramat des de Penyafort cap a Vilanova. No deixem Santa Margarida i els monjos. Dissabte a 10:45 de la nit a la Societat La Margaridoia hi haurà ball a càrrec de Jordi Rauric. Els socis és una activitat gratuïta pel públic en general que no s'ha associat, 6 euros. I diumenge 1 d'octubre s'ha programat la 23a edició de la cursa de muntanya pujada al castell d'Olèrdola, organitzada pel Club El Bressol. S'iniciarà a les 10 del matí amb sortida des de davant de l'escola a Circell. També diumenge, ben a prop d'aquest punt de sortida de la cursa, hi haurà jornada de portes obertes d'11 a la 1 del migdia a la Torre Medieval de Moja. I acabem amb Ball de Saló, al centre de Sant Martí, diumenge a les 7 de la tarda, amb l'orquestra Almas Gemeles. Hi haurà degustació, sorpresa i sorteig.
I el que passarà al Baix Penedès ens ho explica la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I avancem amb la setmana, ja que aquest diumenge, dia 1 d'octubre, començaran les festes quinquennals de la Mare de Déu dels Arquets i que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall d'aquest dimecres. Continuem i marxem ara a Llorenç del Penedès. Aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, reprendran les sessions del Club de Lectura amb el comentari del llibre El petit príncep d'Antoine Saint-Exupéry. Pel que fa a divendres, a 8:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal, la presentació del llibre Ens n'hem sortit, de Joan Descalç, Olga Xirinacs, Nati Soler, Alcaida i Mireia Joanola, amb l'anàlisi de Jordi Guarinos. El dissabte, a partir de les 5 de la tarda a les instal·lacions de l'agrícola Festa de la Verema i al Teatre de la Comprativa el diumenge, dia 1 d'octubre, a les 12 del migdia, es presentarà La Tristeta, l'últim curtmetratge de Joaquim Sicart Bertran, i que el tindrem justament a l'actualitat d'aquest dijous per explicar-nos ell com ha anat aquest documental. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, i és que demà dimarts a les 6 de la tarda i dins el 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso es farà l'activitat familiar El retrat exquisit, un taller plàstic destinat a conèixer tot jugant com Picasso també jugava amb els elements del rostre. I una altra activitat a la Bisbal del Penedès serà el taller de creació de personatges impartit per l'il·lustrador Marc Baixet sobre manga. Serà a 11:15 del matí a la biblioteca i al taller a partir dels 6 anys. I el dissabte també a les 7 de la tarda al Centre Municipal de Cultura i dins el cicle Cinema Gaudí es projectarà la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas. I el diumenge 1 d'octubre la Fira de la Bisbal, que arriba novament un any més i que us ho explicarem més abastament el divendres a l'agenda al detall. Marxem ara al Vendrell. Aquest dijous a les 7 de la tarda a la placeta de França, presentació del llibre Scripta Mirabilia, a càrrec d'Immaculada Socies. El divendres a les 7 de la tarda al Museu Apel Espanosa, restauració a la vista trobada amb Philippe Lavall. A 9:15 de la nit a l'església parroquial del Vendrell, orga del Col·legi a l'Escolania. I a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre El Rovirosa. De quines terres i unyanyes venim? En presència de l'autora Núria Raspall Rovirosa i amb Joan Latorre conduint la presentació. El dissabte, a 6:15 de la tarda a la placeta de França, presentació del nou lleonet amb la participació de la Ligueta del Vendrell i els nans del Vendrell. I el diumenge, a les 8 de la tarda, al Teatre Municipal Àngel Guimarà començarà el nou temporada al Vendrell amb l'obra Fitzroy. I a 6:15 de la tarda, a la Rambla, concurs de sardanes. Marxem ara a Calafell, ja que comencen la seva festa major de Segur de Calafell i ho fan, com sempre, i és habitual, aquest dijous. Començaran a les 6 de la tarda amb la Biblioteca Casanova de Segura amb una sessió de contes. Explica'm una tardor a càrrec de Moi Aznar. A les 7, a l'ermita de Segur, pregària de vespres i missa. A 9:15, plaça de Pau Casals acollirà el sopar de Carmanyola Miquelet a càrrec dels Esgangalats i els Paterols. A les 10 de la nit, a la plaça Pau Casals, pregó de festa major i revetlla de Sant Miquel. Pel que fa divendres, a les 12 del migdia, a l'església de l'Assumpció de Segur de Calafell, ofici solemne de festa major en honor a Sant Miquel, amb ofrena floral. A les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, al Port de Segur, taller de circ Funky Experience. A les 7 de la tarda, des de la plaça Pau Casals i fins al port, corre bars per Segur, amb els Desmadrats. A les 10 de la nit, al passeig marítim, al costat de Segur, doncs tindrem l'espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella. I a 11:15 de la nit al Port de Segur, concert amb el grup de versions de Xandals i DJ Albert Castellet. Continuem el dissabte d'11 del matí a 2 a la plaça del Port, taller de l'art de fer bombolles de sabó amb la companyia La Xarranca. A les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel i fins la plaça Pau Casals, cercavila tradicional amb la participació del Drac L'Espurna, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i gralles de Mas Romeu, els Capgrossos i les colles de la Unió Artística de Calafell, el ball de panderetes, el ball de bastons infantil i adult, el ball de gitanes i les tirantinaires. A les 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, trobada de samarretes i vermut, amb DJ a càrrec dels Esgangalats i els Paterols. A les 2 de la tarda, a la plaça Pau Casals, arrossejat popular. A les 6 de la tarda, al carrer Joan Maragall, tercera estirada de corda entre nuclis. I tot seguit, a la plaça Pau Casals, tardeo, Miquelet amb ressons. A les 7 de la tarda, a la plaça del Port, ballada de sardanes, amb la cobla Reus Jove. A 9:15 de la nit, al passeig marítim i davant del port, corre foc amb els Diablons Mitals, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac L'Espurna de Calafell. I a les 9:15 de la nit, al Port de Segur, concert i ball de festa major amb la principal de la Bisbal. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest divendres a les 6 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata ofereix el taller El que les xarxes no ens van explicar, a càrrec de la Lídia Gil. La realització de l'activitat requereix portar telèfon mòbil i es recomana inscripció prèvia a la biblioteca enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977 67 48 84.
I ens queda explicar com anirà la setmana a Vilafranca de la mà del Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs un munt d'activitats diverses que comencem ja per relatar-vos a partir d'aquest dimarts. Avui també hi ha actes, però volem destacar especialment a partir de dimarts els que es produiran aquí a Vilafranca. Per exemple, demà dimarts al matí hi ha una convocatòria de premsa en el Centre de Documentació del Vinceum, al carrer de la Palma, per explicar als mitjans de comunicació la proposta del cicle Patrimonis de paper d'aquest any a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, recordem que Patrimonis de paper són un cicle d'activitats per divulgar el patrimoni documental i posar en valor la tasca dels investigadors sobre el patrimoni local i comarcal a Vilafranca i a la comarca de l'Alt Penedès. Això serà demà al matí, és un acte en aquest cas adreçat als mitjans de comunicació perquè puguem divulgar després el que allà s'hi ha dit. Parlem també de dimarts, en aquest cas, perquè a partir de demà i fins al 6 d'octubre, Vilafranca acull la segona edició del festival La Vila Anvers, que avança en el seu objectiu de consolidar un temps per la poesia a l'inici de la tardor, sent una referència estable en la programació literària vilafranquina. En aquest cas, com dèiem, els actes comencen demà mateix a la nau Alfons 13 de Família Torres, al carrer del Comerç, que s'acollirà la sessió inaugural d'aquest certamen a les 8 del vespre, amb participació de Mireia Calafell, Antoni Clapés i Corina Oproae. Les següents sessions d'aquest cicle de poesia seran el 29 de setembre, el 3 i el 6 d'octubre. Això pel que fa a aquest dimarts. Saltem ara ja a dijous. En aquest cas, també es presenta el dijous a la tarda, a les 6, a l'Espai Jove a la Nau, l'activitat Dones que transformen. En aquest cas, és un taller teatralitzat gratuït per joves de sensibilització i prevenció de la discriminació per motiu de gènere o racista, que forma part del programa Dones que transformen, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Dijous, dia amb un acte a l'entorn de la celebració i la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer, que es fa amb diferents activitats arreu de la comarca, també a Vilafranca, i en aquest cas una conferència sobre la malaltia de l'Alzheimer, una malaltia en transformació, és el títol d'aquesta conferència. Té lloc dijous al Vinceum de Vilafranca, a l'Auditori, a 7:45 del vespre, i anirà a càrrec de la doctora Mercè Boada, neuròloga i cofundadora de la Fundació ACE. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2016 i és Premi Alzheimer de la Societat Espanyola de Neurologia del 2021. La tindrem aquí a Vilafranca, com dèiem, amb un acte organitzat per l'associació TIAM aquest dijous a 7:45 del vespre a l'Auditori del Vinceum. També dijous, Ramon Viader presenta el seu darrer llibre, Espanya en el canvi del siglo, un llibre que ja va presentar Sant Sadoni la setmana passada i que aquest dijous ho farà aquí a Vilafranca a les 7 de la tarda, al claustre de Sant Francesc, que en aquest cas amb una activitat que comptarà amb la presència també de dos expresidents del Vinceum, César Martín, que actuarà com a mestre de cerimònies, i Pere Anton Amador, que serà l'encarregat de fer la glossa d'aquest llibre. I d'altra banda, la sala Zazí acollirà projeccions del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya. Un any més, Vilafranca acull des d'aquest proper 30 de setembre i fins al dia 8 d'octubre projeccions d'aquest Festival Itinerant de Cinema Africà a Catalunya, per capgirar les mirades cap al continent veí a través de l'art. En aquest cas, val a dir que la programació comença aquest dissabte que ve. Es farà una hora del conte a la Biblioteca Torres i Bages i un taller de titelles. I l'1 d'octubre està prevista la projecció de la pel·lícula d'animació infantil Kumba, a 12:45 del migdia a la sala Zazí. I els actes acabaran el 8 d'octubre, que es durà a terme també una mostra d'entitats que inclourà un taller de música i dansa africana amb el grup Wadilla. Tot això acompanyant les projeccions de cinema que es faran, doncs, a la sala Zazí de Vilafranca. I per acabar, recordar que aquest cap de setmana Vilafranca torna a obrir les portes del seu patrimoni arquitectònic, un total de 8 edificis, des d'habitatges particulars, edificis medievals, des dels seus institucions a magatzems, es podran visitar la tarda d'aquest dissabte i el matí d'aquest diumenge, 30 de setembre, 1 d'octubre, gràcies a una nova edició de l'Obrim Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Santa Margarida i els Monjos acull la trobada de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Santa Margarida i els Monjos acollia dijous la trobada de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària de Catalunya. A la reunió hi van participar gairebé una cinquantena de persones de 20 municipis diferents, majoritàriament càrrecs electes i personal tècnic de la xarxa, per preparar el pla de treball i la nova executiva de la xarxa de municipis que, de forma coordinada, avançarà en el desplegament de polítiques transformadores i de l'economia social. L'associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària es va crear l'any 2017 amb Santa Margarida i els Monjos a l'executiva. L'alcaldessa, Imma Ferret, és vicepresidenta de l'entitat des d'aquests inicis. Actualment, la xarxa compta amb l'adhesió de 59 ajuntaments i un consell comarcal. L'Ajuntament de Cunit avança cap a la sostenibilitat amb l'adquisició de vehicles elèctrics. Són per als serveis de manteniment de la via pública. L'Ajuntament de Cunit s'ha compromès amb la transició cap a una localitat més sostenible mitjançant la seva recent decisió d'adquirir vehicles elèctrics per als seus serveis de manteniment de la via pública. Aquesta mesura s'emmarca dins els esforços de l'Ajuntament per reduir l'impacte ambiental i fomentar la mobilitat sostenible. Els nous vehicles elèctrics, incloent vehicles de neteja i vehicles utilitaris, substituiran gradualment els vehicles de combustió actuals utilitzats pels serveis de manteniment de la via pública. Aquesta transició té com a objectiu no només reduir les emissions contaminants, sinó també disminuir la contaminació acústica i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. L'alcaldessa Dolors Carreras i el regidor de Medi Ambient, José Manuel Cavada, han fet una visita a l'arribada dels nous vehicles que previsiblement entraran en funcionament aquest mes de setembre. I Vilafranca ha tancat la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb una jornada d'activitats en el Dia Sense Cotxes. Les activitats tenien lloc a la Rambla de Sant Francesc aquest passat divendres i no a la Rambla Nostra Senyora, com s'havia fet altres anys. Hi havia diverses propostes per a tots els públics relacionades amb la mobilitat sostenible, com el Parc Infantil de Trànsit o el taller de robòtica Fem un aparcament intel·ligent. Una de les activitats més destacades és la cursa de transports, organitzada per la promoció del transport públic, que amb una vintena de participants que feien diferents rutes, sortint a la mateixa hora en diferents mitjans de transport, tornava a demostrar que anar a peu o en bici és el més ràpid a Vilafranca. I acabem explicant-vos que el New York Times recomana un vi penedesenc entre els millors de menys de 15 euros. Un vi penedesenc, concretament un blanc, forma part d'una llista publicada al diari nord-americà The New York Times, on el crític Eric Asimov explica quina és la seva selecció de productes a preus assequibles. Fa pocs dies, Asimov va compartir amb els lectors d'aquest prestigiós rotatiu dels Estats Units quins eren els seus vins preferits de menys de $20, tant blancs com negres, i entre ells hi ha un xarel·lo del Penedès. El crític, a l'hora d'elaborar la llista dels seus 20 vins preferits, que es poden veure en qualsevol moment de l'any, va seleccionar el Miranius de Celler Credo, un monovarietal de xarel·lo, fruit de l'agricultura ecològica, que defineix com un vi tranquil, sec, saborós i lleugerament cremós. Asimov dona una presència especial en l'apartat dedicat a aquest vi a Ton Mata, el director del celler Recaredo, que recorda que és qui té el mèrit d'haver decidit fer servir aquesta varietat tan vinculada als escumosos per l'elaboració d'un vi blanc que considera altament recomanable.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:15.
Els esports.
I després d'escoltar l'actualitat de les nostres comarques, obrim la finestra esportiva. Això és sinònim de cròniques, marcadors, propers partits i la veu dels protagonistes del cap de setmana. Arrenquem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem amb el primer gran títol de la temporada d'hoquei patins, la Supercopa d'Espanya, que es disputava aquest cap de setmana a Reus i que ha coronat el Barça com el millor de la competició. 13a vegada que els culers, de fet, aixequen aquest títol, que suposa el 134è en la seva història. Una Supercopa que va aixecar ahir després d'imposar-se al Liceo a la gran final per un ajustadíssim 2-3. Marc Grau, Ignacio Labart i Pau Bargalló van ser els golejadors blaugranes, mentre que Dava Torres i Lluís Ricard van posar els gols liceístes. La més típica de les finals, Barça-Liceo, arribava després que dissabte a semifinals el Barça es desfés del Calafell amb moltíssima contundència, guanyant per 11-2 i el Liceo guanyés el Reus en una treballadíssima victòria per 5-3. Anem, doncs, a buscar sensacions d'aquesta competició i, en aquest cas, amb el Calafell. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Ferran López, l'entrenador del Club Patí Calafell, després d'aquesta primera, que no ha anat gaire bé amb el Barça. Molt bon dia, Ferran, com estàs?
Hola, bon dia.
Imagino que una mica no gaire contents.
Bé, som esportistes, sabem que es pot guanyar, perdre i empatar. Evidentment, no estem contents per la magnitud del resultat i per l'escenari on es produeix. També hem de ser conscients que jugàvem contra un Barça que va ser molt, molt, molt efectiu i això va decantar ràpidament el partit, tot l'efectiu que no va ser la Lliga Catalana, que també va tenir moltes ocasions a la final, però no va ser efectiu. Amb nosaltres, pràcticament amb les 8 primeres arribades, ens va fer 6, no? I a partir d'aquí tot es posa molt difícil i, evidentment, doncs, no ens agrada que s'hagi donat aquest resultat, però estem orgullosos d'haver arribat fins aquí, d'haver competit. És un premi a la temporada passada i el marcador de l'Hockey Lliga està 0 per tots els equips. Per tant, analitzem el que ha passat, el que podem millorar, sabent situar-ho en un context, però super, super predisposats a no només a treballar molt bé o a seguir treballant molt bé, sinó a competir molt bé aquesta setmana contra el Sant Just, que debutem a l'Hockey Lliga.
Anem a parlar, si et sembla bé, d'aquesta pretemporada, com ha anat, com l'heu feta, com us heu preparat i després ja parlem d'aquest cap de setmana que ja engegueu per fi.
Sí, penso que hem treballat molt bé, d'una manera molt, molt continuada, molt, molt intensa, pensant que estem en un equip completament nou, on hi ha 4 cares noves que s'han d'adaptar, i que hem de ser, primer de tot, molt empàtics, tots amb tots. També saber que ens estem construint, que això té un temps, però la veritat és que hem treballat molt bé. Ens hem apretat les dents tots treballant, en tots els aspectes, i seguirem així. Crec que durant un temps més, adaptant-nos els uns als altres. No, això no és tan ràpid, i ja ho sabíem. Però bé, content de com ha treballat tothom.
Aquests nous fitxatges, entre ells, em sembla que conec a un que a més és company, que és el Gepi.
Sí, el Gepi Selva, un jugador experimentat. No cal parlar massa, no descobrirem ara les seves virtuts i les seves qualitats, però ens aportarà moltíssim. També s'està situant, igual que els altres companys, i res, esperem molt d'ell i a més sabem que ens ho donarà.
Uh-huh. Anem a parlar d'aquesta temporada que encateu ja, doncs, aquest dissabte que ve contra el Sant Just, com bé deies. Uh-huh. Com ens trobem el calendari abans de tot? Té sorpreses com l'any passat, en base a farem aturades que no ens agrada a ningú, o com ho han plantejat aquest any?
No hi ha l'aturada del Mundial, lògicament. N'hi ha res pel mig, per tant jugarem molt seguit tot i això suposo que beneficia sempre, doncs, el treball de l'equip.
Primer partit que jugueu fora de casa, expectatives contra el Sant Just?
Doncs la veritat és que anem preparats per competir amb un rival molt complicat. Pensem que és un rival que debuta a l'Hockey Lliga, a casa seva. Fa temps que els jugadors, la columna vertebral d'aquest equip és la mateixa, que juguen junts, per tant, doncs, tenen aquest rodatge ja fet. Penso que és una pista doncs, que s'hi barrejarà tot, no? La il·lusió del debutant i les ganes de fer-ho molt bé, i que davant tenen un equip que la temporada anterior va ser el tercer classificat de Lliga. No? Per tant, els al·licients que tenen són màxims, però nosaltres també tenim molts al·licients, i és que venim d'una derrota dolorosa i que tenim moltes ganes de refer-nos el més aviat possible, sabent que és una competició completament diferent, que comença de zero i que ningú ha guanyat, ni ha empatat, ni ha perdut cap partit. Per tant, molt contents de començar l'Hockey Lliga i amb un rival que certament serà complicat.
Tenim nous equips aquest any, no? Sembla?
Sí, clar. Els que han pujat. Tenim el Mataró, tenim el Ribes, tenim el mateix Sant Just, són equips que han pujat i que segurament doncs, voldran quedar-se a la categoria i que ficaran les coses molt difícils a la resta.
És a dir, que a partir d'ara doncs haurem d'apretar les dents una mica, no? D'anar partit a partit, no? Una de les coses que tu sempre dius, de no fem volar coloms, la temporada va acabar superbé per vosaltres, mm-hmm. amb unes amb uns bons resultats, i ara començar de zero. Hi ha algun partit a banda del Sant Just en aquests primers dies que diguis, ostres, a veure com l'enfrontem, o encara és d'hora? Perquè ja saps que els periodistes acostumem a fer moltes preguntes d'aquest tipus i ja sé com em contestaràs més o menys.
No, tots els partits són similars. Nosaltres, com molt bé dius, hem d'anar partit a partit. No podem fer una altra cosa que pensar en el que ens vindrà. Després ens atenem una competició europea que penso que també ens fa il·lusió doncs, tornar-hi. I res, no podem pensar més enllà del Sant Just, en absolut. Després doncs, vindrà al Liceu, anirem a Caldes, i així doncs, setmana a setmana el que farem és preparar molt bé els partits, tenir l'equip cada cop més conjuntat i treballar en aquests automatismes que són tan importants per nosaltres com ho van ser la temporada passada. El que s'ha fet doncs, ja és passat, ja no ens quedarà sempre dins nostre, però ja està, és acabat. Hem quedat tercers de Lliga, vam guanyar un acers, vam ser campions de la Lliga Catalana, però això ja ha passat a la història, no? Encara que sigui molt recent. Per tant, l'únic que podem pensar és en el Sant Just. I després, doncs, imagineu-vos que ja ens arriba el Liceu a casa amb tot el que implica això, no? Un equip dels punters de l'Hockey Lliga. Però bé, no, és que no cal ni pensar-hi. No cal ni pensar-hi. Tenim el Sant Just, que és el més important. Exacte.
Hi ha algun partit que et faci especial il·lusió que digués, ostres, doncs aquest sí que tinc ganes que arribi o no?
No. Jo tinc ganes des d'avui que arribi el partit de dissabte. I quan s'acabi el de dissabte, tindré ganes que arribi el de
el següent, no?
Sí, doncs són 17 temporades o aquell dia com a màxim entrenador, aquesta és la 17a. Sempre he pensat així, no és una feina molt immediata, on pots, evidentment has de planificar, però no pots projectar res, i on has d'estar molt centrat en el que et toca treballar el dia a dia per preparar l'equip i preparar-te tu pel rival que tens. Ja he passat per tots els estadis. Ja, vull dir, al final sóc exentrenador del Noia, exentrenador de l'Igualada, he competit contra el Noia, contra l'Igualada, i són un equip més a batre, i en aquest moment sóc l'entrenador del Calafell, estic content d'estar aquí, i crec que tothom ha d'estar orgullós d'aquest equip, independentment del que ha passat aquest cap de setmana. Crec que era un moment històric pel Club Patí Calafell, que arribava a una Supercopa d'Espanya i que no hi havia arribat mai en la seva història, i que tothom havia d'estar superabocat, independentment de com hagi anat el resultat final.
Lògicament. Només em resta preguntar-te, primer, com estàs tu? I segon, com està l'equip, independentment d'aquesta derrota que comentaves tu contra el Barça?
No, estem molt tranquils, molt tranquils amb la feina que estem fent, molt confiats, i sobretot estem molt forts i amb moltes ganes de continuar treballant. Evidentment, a dins dels equips hi ha pujades i baixades, però res més. En cap cas, aquesta derrota, evidentment, ens afecta com a esportistes, perquè és dolorosa per lo voluminosa que és, ja ho he comentat al principi, però no farà que canviï la percepció que tenim sobre nosaltres, sobre el valor que tenim, com a equip i com el valor que podem arribar a tenir. I, com et deia, també és història el que ha passat, i evidentment treballarem el partit del Barça, però ens centrarem en el Sant Just, perdó, que és el que ens toca. No som ni pitjors ni millors, simplement vam representar el club en un moment històric on vam fer el millor que vam poder dins les nostres possibilitats i es va perdre. No n'hi ha més.
No n'hi ha més.
Tranquils, a treballar, i això comença de zero, que ningú ha sumat un sol punt a l'hoquei lliga encara.
Exacte. I nosaltres amb moltíssimes ganes, des d'aquí, des del Penedès en xarxa, en què comenceu aquesta Parlem Hoquei Lliga i ja poder començar a seguir-vos de ben a prop. Ferran López, com sempre, mil gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa en aquesta nostra sisena temporada, i molts encerts, i ja saps que a partir d'ara et molestarem una mica cada X temps.
Molt bé, doncs gràcies per la vostra feina i ja està, anem parlant.
Una abraçada.
Vinga, gràcies, molt bé.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i sempre és un plaer conversar amb el tècnic del Calafell, amb el Ferran López. Aprofitem per comentar també que el Noia va presentar divendres tots els seus equips en una festa que va servir, a més, per celebrar la consecució de la Lliga Catalana que havia guanyat la setmana anterior. Després de la presentació, els de la capital del Cava es van enfrontar també a l'Espanyol en l'últim partit de la pretemporada, que va acabar amb victòria roig i negre per 3-2. Abans del partit també hi va haver un petit acte de reconeixement als jugadors de la base, Pau Andreu, Max Moreno, Oriol Bou i també el preparador físic del primer equip, Marc Pi, campions tots ells d'Europa amb la selecció espanyola sub-17, on també en aquesta europeu va participar Taiga Rex, defensant en aquest cast a Anglaterra. Dit això, recordem que aquest cap de setmana arrenca ja la Parlem Hoquei Lliga en presència de Noia i Calafell. El Calafell s'estrena dissabte a les 8 del vespre a la pista del Sant Just, recent ascendit, mentre que el Noia ho farà diumenge a partir d'un quart de 5 de la tarda a Caldes. I després d'aquest repàs anem ja a saludar a l'Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, comencem el repàs des de la nostra emissora. En aquest cas, amb un ràpid apunt d'hoquei patins, es jugava un nou cap de setmana de Lliga Catalana Plata, segona jornada, i això vol dir que tindrem partit decisiu per la classificació del Patí Vilafranca per la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana Plata. El Xum no va fallar en la seva visita al Sant Feliu, va guanyar per 1-3. El Vilafranca, de moment, també dues victòries. El passat dijous guanyava per 2-3 a la visita al Vendrell. Per tant, tots dos empatats a 6 punts al grup C d'aquesta Lliga Catalana. I divendres, a 8:45 del vespre, a la Poliesportiva, Vilafranca i Xum de Massanet lluitaran per un lloc en aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Plata, que es disputarà una setmana abans de l'inici de la Hoquei Lliga Plata, previst pel 21 d'octubre. I anem ja amb el futbol. Comencem per la tercera divisió. En aquest cas us hem d'explicar la primera derrota de la temporada pel Futbol Club Vilafranca, derrota per 3-0 en la visita al Tona. L'equip de Santi Triguero arribava al partit amb dues victòries consecutives en aquesta arrencada de la Lliga. També el Tona, que buscava aquesta tercera consecutiva i ho va aconseguir en un partit en el qual van governar durant els 90 minuts. El Vilafranca, molt poquetes opcions per intentar puntuar en aquesta visita a l'equip d'Osona, i finalment se'n van portar 3 gols a la butxaca. Així doncs, primera derrota del curs, que no ha de fer perdre els papers, i anem ja a escoltar protagonistes. Escoltarem els dos entrenadors. Comencem per el tècnic local, per Ricard Farrés.
Jo crec que l'equip ha fet un gran partit. En molts moments hem estat molt superiors, en d'altres, i sobretot arrel de l'expulsió d'en Didac, hem sabut patir, hem sabut treure el mono de treball, que se'n diu en aquestes situacions. Ens han sotmès, però l'equip ha estat molt sòlid i crec que hem fet un partit, un gran partit, i per això la recompensa dels 3 punts.
Consideres que el 3-0 en la línia general del partit és excessiu pel que ha estat el joc?
No crec que... Per mi no. Jo crec que la primera part hem fet mèrits com per anar per més d'1 a 0. En joc, segurament, en ocasions no, però en joc sí que hem estat molt superiors. La segona part s'ha igualat un pèl i llavors, arrel de l'expulsió, ells han fet un pas endavant, però jo crec que el resultat és just.
I l'última, després d'aquestes 3 victòries, és veritat que hi ha moltes cares noves, però tot va de cara. Com mires la temporada i quines perspectives tens?
El futbol si una cosa no té és memòria. Per tant, si la setmana que ve no juguem bé, no guanyarem. El nostre objectiu és treballar durant la setmana i que els fruits o la recompensa es vegin al verd al cap de setmana. El final de la temporada dirà allà on ens mereixem estar i segurament amb justícia. Jo ara mateix el que vull és que la mentalitat de l'equip sigui d'anar endavant i que no tingui por, i això, amb això estem.
Doncs pel Tona marcava Nil Salarich al minut 13 de partit, canviava el partit al descans amb aquesta victòria per la mínima. Al 10 de la segona, al 55, Pau Moré feia el segon, feia aquest 2-0 que es mantindria fins al temps d'afegit quan Marc Pijuan feia el tercer i definitiu. El Vilafranca, que suma aquesta primera derrota de la temporada, però de moment es manté a la zona mitja de la classificació. Repassem molt ràpidament la resta de marcadors de la jornada. Rapitenca 0 per a la de 2, Girona B 2, l'Escala 2. Precisament el Girona B és el proper rival del Vilafranca i de moment el filial gironí no ha guanyat cap partit en aquest inici de Lliga. Prat 1, Pobla de Mafumet 2, L'Hospitalet 4, Badalona 0, Mollerussa 1, Sant Cristóbal 0, Reus 2, Muntanyesa 0, Olot 2, Grama 1 i Vilassar 1, Castelldefels 0. A la classificació, Hospitalet i Tona són co-líders amb 9 punts, Olot i Vilassar tenen 7 i tanca la zona de play-off en cinquena posició el Reus amb 6, empatat amb Prat, Mollerussa i Vilafranca, que és 8è. Pobla de Mafumet i Castelldefels, 9è i 10è amb 4 punts, 3 punts per Peralada, Muntanyesa i Grama, 2 punts pel Girona B i 1 pel Badalona. En zona de descens, l'Escala amb 1 punt i de moment dos equips que no han puntuat. Sorprèn el Sant Cristóbal, penúltim amb 0 punts i la Rapitenca en última posició, encara sense puntuar. Un Vilafranca que jugarà aquest proper dissabte a les 6 de la tarda al Municipal, aquest quart partit contra el Girona B. Repassem els marcadors de la jornada del grup 3 de Primera Catalana. Aquí l'Atlètic Vilafranca empatava a 1 davant l'Escó. Sant Feliuenc 3, Parc 1, Canonja 0, Tortosa Ebre 1, Prat B 2, Sant Ildefons 1, Atlètic Sant Just 3, El Catllà 1, Martorell 2, Sitges 1, Sarrià 1, Morell 2 i Vilanova 2, Gornal 0. Anem amb un ràpid apunt de la segona catalana. En aquest cas, el Moja, que ha sumat la primera derrota de la temporada. De moment ha guanyat un partit, ha empatat un altre i n'ha perdut el d'aquest cap de setmana. Derrota al camp del Viladecans B per 1-0. I ens centrem ja en el nostre futbol. Anem amb la tercera catalana, en el grup 13. En aquest cas, destaquem el partit entre Molanta i la Granada. Victòria del Molanta per 3-1. Escoltem el tècnic local, Miguel Ángel Muñoz, analitzant la victòria del seu equip.
A ver, nosotros creemos que hemos hecho un partido bastante correcto. Un poco nos esperábamos que iba a ser un partido bastante duro, vale, bastante intenso, la Granada es muy buen equipo y que realmente, a ver, aquí nos tenemos que hacer fuertes en nuestro campo y realmente después de la primera jornada con derrota un poco agridulce, porque realmente, joder, un partido que se bloqueó mucho, ahora en este partido teníamos que decir, oye, para adelante y dar un golpe encima de la mesa. Entonces creemos que estamos un poco, pues, lo que nos pide realmente la competición y esto tenemos que ir poco a poco increchando ahora.
I escoltem ara l'altra cara de la moneda, l'entrenador de la Granada, Marco Soler.
Bueno, ja es presenta un any una mica complicat, on les aspiracions serà intentar lluitar per mantenir-se, perquè també aquest any hi ha hagut molta transició de jugadors, tornem a començar un altre cop, falten acoplar molts jugadors a l'equip, bueno, en general falta molt de treball, tenim moltes peces noves, també avui veníem amb baixes, sobretot en defensa, i bueno, ho hem patit, i després sobre el partit, pues bueno, sí, penso que no hem començat el partit bé, hem encaixat el minut 1 d'un córner, i bueno, pues després hem reaccionat, però de cop ens han tornat a fer el gol, i ja ens ha costat, i després amb l'expulsió, pues bueno, amb un menys, també és un camp complicat, on t'has d'adaptar al terreny de joc, i bueno, en general, pues ens falta molt de treball i moltes coses encara.
La resta de la jornada de tercera catalana, Sitges B 6, Les Cabanyes 0, Olivella 0, Ribes 1, Canyelles Club de Futbol 5, Torrellenc 0, empat a 1 entre la Muni i Riu de Bitlles, Penya Jove 1, Piera 5, Can Cartró 2, Capellades 2 i Fàtima 1, Espirall 2. Tancarem el repàs futbolístic amb els marcadors del grup 25 de quarta catalana, o el que és el mateix, la Lliga Penedesenca, Unió Esportiva Riu de Bitlles 4, Quintinenc 0, Sant Cugat 4, Olivella B 2, Puigdalba 1, Sant Sadurní 3, Base Vilanova 2, Monjos 4, Gelida 3, Hortonenc 4, Ribes B 4, Sant Pau 3, i dos partits que van quedar suspesos, el Martinenc Avinyonet i el Futbol Club Canyelles Atlètic Vilanova. I tancarem el repàs a la jornada esportiva del cap de setmana amb els marcadors del bàsquet i també algun que altre protagonista. El Xamba perdia en el seu debut a la Lliga, a la primera catalana, per 63-48 a la pista del Lluïsos de Gràcia. A la primera masculina també perdien els Monjos per 78-67 a la pista del bàsquet Molins. I anem ja a la segona catalana, on escoltarem protagonistes del Casal, que debutaven a la Lliga amb victòria per 85-71 davant l'Igualada. El tècnic Roger Vendrell analitzava aquest primer triomf.
Si nosaltres volem competir, volem estar a dalt, hem d'estar els 40 minuts per la feina i no podem marxar del partit, indiferentment de quin rival ens trobem a davant. No? L'Igualada al final és un equip molt jove i és un equip en construcció, que ara potser patirà més en aquests inicis, però el que sí que veurem és que a la segona volta aquest equip competirà i competirà bé. Llavors això, al final, per nosaltres ha de servir per seguir creixent, seguir sumant jugadors, no? Avui tothom ha tingut moltes oportunitats, perquè també teníem molts lesionats, i això és anar construint perquè quan ho necessitem, doncs tothom estigui enxufat i les coses funcionin.
I tanquem el repàs al bàsquet a la segona territorial de Barcelona masculina, en el grup 2, on teníem derbi per començar la temporada. Victòria del Sant Sadurní per 68-40 davant el Casal C.
Gràcies, Eric. Bona setmana.
Molt bona setmana.